En primer lloc, parlarem de la sedació sense intubació traqueal i assistència ventilatòria invasiva. En els pacients sense via aèria assegurada, però necessiten cert grau de sedació per l'agitació o adaptació a la ventilació mecànica no invasiva, s'han d'utilitzar fàrmacs i dosis que no produeixin depressió respiratòria, tot i que aquests fàrmacs s'han d'emprar sota monitorització i per personal entrenat en el maneig de la via aèria. Amb aquesta finalitat pot utilitzar-se la dexmedetomidina a dosis baixes o dosis baixes de midazolam o remifentanilo. En quant a la sedació amb ventilació mecànica, encara que hi ha diverses guies i recomanacions internacionals sobre l'analgèsia i sedació en els pacients crítics, aquestes s'han d'adaptar al tipus de pacient i a la idiosincràsia de cada unitat de crítics. El fet que una unitat de crítics posseixi un protocol de sedació permet prevenir i tractar el dolor, l'agitació i el deliri en els pacients crítics millor de forma integrada, basada en l'evidència i centrada en els pacients que en aquelles unitats que no existeix aquest protocol. En línies generals, les guies recomanen tenir el pacient més col·laboratiu possible, associant una bona analgèsia amb opioides, amb una perfusió contínua i un hipnòsic amb fàrmacs gabadrenèrgics, sobretot si el pacient està en ventilació mecànica a través d'un tub endotraqueal. Les benzodiazepines poden administrar-se en perfusió. És més habitual a Europa, o en bolus segons la necessitat i objectiu clínic, la qual cosa és més habitualment als Estats Units. En els últims anys s'intenta evitar a mesura del possible les benzodiazepines per la seva facilitat d'acumulació i la seva associació amb el deliri. A més, s'ha de considerar fàrmacs alfagonistes com la dexmedetomidina, que permet una sedació lleugera, col·laborativa, independentment del sistema gabadrenèrgic cerebral, actuant a nivell de nucli cerebellus del tronc de l'encèfal. En els casos en què la previsió de la ventilació mecànica sigui inferior a les 72 hores, per exemple, pacients postquirúrgics, el remifentanil en perfusió és el fàrmac d'elecció associat, si cal, amb bolus de midazolam o perfusions de propofol i midazolam a mínimes dosis possibles. És la sedació de més curta durada. La ketamina és un anestèsic dissociatiu, produeix l'activació simpàtica i broncodilatació, pel que pot utilitzar-se en la seqüència ràpida d'intubació del pacient inestable sense xoc cardiogènic o en perfusió en els estats asmàtics, però pel fet que fa augmenta el consum d'oxigen i és inòtrop negatiu. S'ha d'evitar en pacient amb cardiopatia isquèmica o dissecció d'aorta. Aquells pacients en els quals es preveu una ventilació mecànica superior a 72 hores, precisem d'una sedació perllongada. Aquesta s'ha de basar en evitar la sedació profunda si no és necessària i evitar l'acumulació de fàrmacs que poden retardar posteriorment la desconnexió de la ventilació mecànica i l'alta del pacient. Els sedants més empleats en la sedació perllongada són les benzodiazepines, fonamentalment el midazolam i el propofol. El midazolam és un bon hipnòtic, anamnèsic anterògrac i amb un bon perfil de seguretat hemodinàmic. No obstant això, en perfusions perllongades pot acumular-se amb facilitat, produir tolerància, deprivació en la retirada i s'ha associat al deliri, per la qual cosa s'ha d'intentar minimitzar el seu ús o les dosis amb estratègies de sedació dinàmica, de sedació seqüencial d'una precisa monitorització. La sedació dinàmica refereix a variar les dosis de sedants segons el moment del dia, és a dir, disminuir els sedants per a la valoració neurològica durant la visita dels familiars i augmentar-la per als procediments, cures o descans nocturn. La sedació seqüencial es refereix a canviar de fàrmacs amb gran poder acumulatiu, com el midazolam, per altres de durada curta i no acumulatius, com el propofol, el remifentanil o la dexmedetomidina, una vegada que el pacient està més estable o les benzodiazepines ja no són de primera elecció. La sedació profunda comporta un risc major sobre la sedació i s'ha relacionat amb un retard en l'extubació i amb una major mortalitat. Per això, la tendència en els últims anys és evitar la sedació profunda no necessària i l'abordatge multidisciplinari en la sedació, coordinant el despertar amb proves de respiració espontània, amb una revisió del delirium i amb una mobilització precoç, la qual cosa s'aconsegueix escurçar la durada de la ventilació mecànica a l'estada mitjana a la unitat de cures de l'hospital i, a més, una millora de la supervivència. Una altra de les mesures internacionalment és acceptada en les guies, encara que de difícil aplicació de manera generalitzada per evitar sobre la sedació, és despertar diària sistemàticament dels pacients ventilats mecànicament sense bloqueig neuromuscular. Després de la retirada dels sedants, si el pacient desperta adequadament, es procedeix al deslletament de la ventilació mecànica i si desperta agitat es reinicia la sedació a meitat de dosis. Aquesta mesura encara avui té defensors i detractors. Permet disminuir els dies de ventilació mecànica i l'estada mitjana a UCI, amb el que això comporta en termes de morbilitat costosos, sense un augment de les complicacions. La retirada diària de la sedació no està indicada, però en el pacient amb hipertensió intracranial, amb hipoxèmia severa i amb mètodes de ventilació mecànica no convencionals. Es considera sedació difícil quan un pacient ventilant mecànicament necessita dosis d'hipnòtics superiors a l'habitual per aconseguir una profunditat de sedació desitjada, quan apareix tolerància als sedants administrats o quan apareix un síndrome de deprivació a la retirada dels sedants. Aquest fet implica un augment de dosis i la combinació de fàrmacs que poden impedir el despertar, la desconnexió de la ventilació mecànica o un augment de la morbilitat. L'estratègia de maneig de la sedació difícil ha d'incloure una analgèsia adequada i garantida. La reavaluació de les necessitats de sedació, el canvi o associació d'hipnòtics amb efecte sinèrgic, la valoració i tractament del deliri i la introducció de fàrmacs alfa-agonistes, com la clonidina o la dexmedetomidina.